al 93 409 27 70 o bé informa't a radioestel.cat, catalunyacristiana.cat.
Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, la tasca missionera, missió d'alt risc. No et quedis enrere. Informa't de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 27 70 i també des de catalunyacristiana.cat.
Hola, sóc en Pep Sala i us espero a tots a la nit, al sopar que farem per celebrar 20 anys de Ràdio Estel. No falteu, eh?
El proper 27 de novembre tots farem 20 anys amb Ràdio Estel i 35 amb Catalunya Cristiana. T'esperem per celebrar-ho a la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, el 27 de novembre al Centre de Convencions Internacional de Barcelona. Informa't de com fer la reserva a lanit@radioestel.cat i al 93 409 27 70, 45 euros per persona. La nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. I creus? Vine! Del 6 al 23 de novembre, 11a mostra de cinema espiritual. Demà dissabte, al Centre Parroquial Sant Vicenç de Sarrià, a les 8 del vespre, Espacio Interior, de Call Parlanys. Un segrestat aïllat en una cambra de 3 metres quadrats troba la forma de resistir traient força del seu interior, basat en fets reals. 11a mostra de cinema espiritual. Més informació a gencat.cat/afers religiosos. Ho organitza la Direcció General d'Afers Religiosos amb la col·laboració de la Filmoteca de Catalunya.
Ràdio Estel. Catalunya Central. 93.7.
Diàlegs cap a la mitjanit.
Molt bona nit, amics i amigues. En la vida estem acostumats a viure en cicles. Al final d'un any i al principi del següent, cada 31 de desembre i 1 de gener, o al final d'un curs amb l'estiu com a pausa i l'inici d'un de nou. L'Església, però, organitza els cicles per anys litúrgics i aquest diumenge, festivitat de Jesucrist, rei de tot el món, s'acaba pròpiament en el seu últim diumenge, l'any litúrgic. Aquests dies hem sentit i hem compartit textos de la paraula de Déu basats en la idea del final dels temps que els primers cristians pensaven que seria imminent, però que ara tenim clar que arribarà quan arribarà, però que no sembla que sigui imminent. Aquesta festa ens condueix d'aquí uns dies a l'inici del temps d'Advent, una visita, com es diu també en la litúrgia, del Senyor que es repeteix cada any, perquè, en realitat, hauríem de parlar dels advents, el primer adveniment, el de Jesucrist, i el segon, el que ha de venir. I aquesta confluència de realitats i esperances és la que ens porta als cristians a viure la preparació per al Nadal en les properes setmanes, en els 4 diumenges després d'aquest, del de Crist Rei. En família també és un bon moment per viure aquesta festa i aquesta preparació per al Nadal, per exemple, posant les 4 espelmes en la corona o amb altres ingredients que moltes vegades ajuden els més petits. Avui tindrem un programa on parlarem de família i matrimoni amb Enric Garí i Montse Teixidor i també compartirem un tema de bioètica amb Xavier Sobrevia i Isabel Viladomiu. Això i música d'inspiració cristiana fins a 11:45. Us acompanyarem el Toni Huguet a les vies de so i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Ara escoltarem la cançó de música d'inspiració cristiana Padre Poeta, d'Emmanuele Bocci.
Chiasso da terra, solita città, dall'alto occhi e mani di un padre seguono e carezzano la mia gente, persa dentro orari, strade e bar, quasi non cerca più niente, eppure padre ci sei.
solita terra, chiassosa città, strani rumori, troppe voci e grida, sembra una sfida cercarti e trovarti anche qua. E anche se poi tu non ci lasci mai, ogni momento ce ne andiamo noi, figli dispersi, distratti dai nostri guai. Padre poeta, pittore di vita, è forse una scusa sperare, se di vittorie sai, qua non ne arrivano mai. Angeli fragili e persi tra i tuoi quadri, i tuoi versi, tra tante parole a distanza, è un filo di voce la mia speranza, che chiamo vita e vita c'è, anche tra dubbi e maschere. Amico volto che sorridi e guardi, da quella croce questa gente stanca, di dare a avere poco quasi niente. Abbandonati qui tra le tue braccia, con le tue mani straccia, questi fogli che abbiamo scritto e inventato da soli. Padre poeta, pittore di vita, non è una parola sperare, le tue carezze sai, qua non ci bastano mai. Angeli fragili e persi tra i tuoi quadri, i tuoi versi, tra tante parole a distanza, un filo di voce la mia speranza. Chiamo vita e vita c'è, anche tra dubbi e maschere, cerco te. E tutto è niente senza te. E tutto è vita dentro te. E tutto è vita.
Obrim l'estona que dediquem a matrimoni i família. Avui ens acompanyen Enric Garí i Montse Teixidor, matrimoni, membres dels equips de la Mare de Déu al sector de Badalona. Enric i Montse, bona nit, benvinguts.
Bona nit.
Hem començat avui el programa recordant que aquest diumenge és la festa de Crist Rei i que la setmana següent comença l'Advent. Són moments forts, intensos, també per a les famílies i també perquè agafem consciència que el matrimoni és una realitat oberta. Em sembla que d'això volem parlar avui. Oberta també a la socialització i a la convivència amb altres matrimonis.
Sí, sí. O sigui, avui aprofitem aquesta festivitat de Crist Rei, final de curs, final d'any, principi d'any. Volem vendre en el bon sentit de la paraula els equips de matrimonis.
Doncs molt bé.
Aleshores hem agafat aquest text del pare Armengol, matrimoni obert o tancat. I el pare Armengol comença dient: Déu ens omple dels seus dons, però no ens dona fruits madurs, sinó llavors, que hem de fer créixer. Això no ho podem fer sols. La persona humana es realitza a través de la relació amb els altres. El matrimoni, comunitat de vida i d'amor, és un àmbit ideal per facilitar aquest creixement. Aleshores, això és un començament, una llavor dels nostres equips, o sigui, el matrimoni. Aquestes dues persones, aquest home i aquesta dona que es casen, i comencen una nova vida junts. Poden passar dues coses. Una, que es tanquin amb ells mateixos, o dues, que aquest matrimoni sigui obert als amics, als coneguts, o a gent que ni són amics, m'entens? I aleshores això és molt enriquidor.
Sí, amb el tema dels equips, doncs, com que et trobes amb gent de diferents edats, de diferents problemàtiques, I aleshores, clar, és, veus tot el ventall que passa doncs, un matrimoni amb les diferents èpoques, perquè aleshores, bueno, quan fas una trobada, per exemple, la trobada de Nadal o la trobada d'inici de curs, que llavors et trobes amb diversos equips de diversos sectors, clar, hi ha gent molt diferent d'edat. I llavors, clar, quan tu dius, ostres, és que avui he hagut d'anar a deixar els nanos que avui jugaven a bàsquet, no sé què, i diu, uf, nosaltres això ja fa anys que ho vam passar, nosaltres estem amb els nets. I clar, hi vas vivint, doncs ja tothom m'explica les seves vivències de com a parella, com a pares, com a avis, i el que em diu, oi, clar, nosaltres ja fa tants anys que ho vam passar que ara ens sobta una mica. Diu, menys mal que ja tornen a haver-hi equips una mica més joves. I, clar, el que hem de fer és obrir-nos més a que matrimonis més joves, ja que nosaltres i tot, vinguin a saber el que són els equips i que ens puguem doncs, anar creixent perquè sembla que estiguem una mica estancats.
Això és molt important perquè l'obertura de cada matrimoni a la societat és molt rica i molt variada. Tots els matrimonis poden tenir amics, altres matrimonis, però una cosa és l'amistat general i una altra cosa és entrar en un equip on el vincle és precisament que tots formeu famílies, que tots sou matrimonis.
Sí, sí, i sempre preservant l'intimitat matrimonial. O sigui, el matrimoni és indissoluble i és nostre i aquí dintre no hi entra ningú. El que passa que sí que ens obrim a altres matrimonis que poden tenir la mateixa problemàtica nostra o no. I això és enriquidor. Això és enriquidor perquè hi ha vegades que quan et passa una cosa, penses, per què m'ha passat a mi això? I aleshores, parlant-te amb altra gent, dius, oh, però si es veu que això no és nou, ja ha passat amb altra gent, no? Aleshores, ells t'expliquen la seva experiència, que et pot servir o no, però com a mínim tu l'has escoltat. Uh-huh. I aleshores, això és important, no? I aquest enriquiment del parlar, de l'escoltar, i de l'aprendre, això és el gran enriquiment dels equips de matrimonis.
Hi ha un gest, una acció, que potser avui recomanem especialment als matrimonis, especialment als joves, que és la d'entrar en el grup. M'ha agradat molt la imatge que heu presentat, la Montse, quan ha dit que encara que no siguin coneguts, ni tan sols amics, doncs podeu entrar en un món, no?
Sí, sí.
On hi ha socialització de la vida matrimonial.
Sí, sí, nosaltres, de fet, quan vam entrar en l'equip que estem, doncs els altres equipiers, els altres matrimonis, n'hi havia alguns que els coneixíem de vista i n'hi havia que n'hi ha uns altres que ni els coneixíem.
Aventura, no?
Sí, sí, una aventura d'aviam què passa. I aleshores, bé, hem anat congeniant, ja portem quasi 20 anys junts. Aleshores, clar, vull dir, si hi ha més gent i pots anar donant veus a que gent també s'interessi per entrar-hi, doncs això és el que volem fer.
Uh-huh. Jo me recordo, explicaré una anècdota molt curta, que un dia vam anar a una trobada d'aquestes de més equips i hi havia dues noies del nostre equip que estaven embarassades. I una senyora més gran, una senyora ja jubilada, diu, ai, quina il·lusió veure panxes. Diu, perquè ara les úniques que veiem ja són les dels nostres marits. O sigui, havien canviat, no? Però bé, és la vida, és la vida.
Sí. De vegades amb una sola paraula, la imatge de la panxa...
Sí,
es porta les diferents etapes.
Unes estaven embarassades i les altres només veiem les dels nostres marits.
Doncs bé, avui el temps ens serveix també de nexe d'unió, perquè hi ha etapes en la vida dels matrimonis, hi ha molts advents que comencen, començarem l'advent d'aquí a pocs dies. Gràcies, Enric Garí i Montse Teixidor, bona nit, bona festa de Crist Rei aquest diumenge, i llarga vida per als equips de matrimonis de la Mare de Déu i altres grups de matrimonis que hi ha a la nostra església.
Gràcies, bona nit.
Bona nit i ens veurem a l'advent.
I ara us proposem compartir amb nosaltres un altre tema de música d'inspiració cristiana. És la cançó Me sienta bien, del sacerdot de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, Francisco García Baca.
Me niego a dejar pasar un instante más. Dios me ama tal como soy, de mí espera más, nadie me ama igual. A medias ya no me va, si no muere el trigo no crecerá. Hay alguien que piensa que eres especial. Hoy voy a dejarme amar, mandaré a volar todo lo demás. Impulso.
fuerza me trae, me sostiene. Él está siempre conmigo. Allí donde quiera que voy, le digo, papi, te necesito.
Él busca animarte, te dejas o no, y quiero ser
una llama de luz que el mundo pueda ver.
Y correré.
Hay un premio que nada lo puede hacer perder.
Confía en él.
Si me caigo, me canso, que me hace fuerte.
¿Qué es lo que no entiendes? Con él vamos bien, con él.
Cada vez más pequeño que crezca él.
Aprende a ver
con los ojos fijos al arte. Mi mente es él.
Comprueba que
nadie más como él que me cuide. Estás de suerte.
Ser hijo de Dios te sienta bien.
Ser hijo de Dios me sienta bien.
Siempre.
Hoy voy a dejarme querer, fíjate bien lo que te digo. Que soy todo un hijo de Dios, lucha a mi favor, lo mismo contigo. ¿De qué preocuparnos, hermano? Él lo sostiene siempre a su mano.
Ser hijo de Dios nos sienta bien.
En soledad o en dolor, confío, soy hijo de Dios. Oh.
La congelació d'òvuls és una qüestió bioètica de gran impacte en el debat mèdic i també en el que és la defensa de la vida. Apple i Facebook han proposat a les seves treballadores congelar els òvuls. Ara comentarem què vol dir això i què comporta. Ens acompanyen, com és habitual en aquest espai de bioètica, el metge, sacerdot i delegat de Pastoral de la Salut de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Sobrevia. Bona nit, benvingut.
Molt bona nit.
I també la psicòloga clínica Isabel Viladomiu. Molt bona nit.
Bona nit.
Bé, induir una dona pensant en un rendiment professional millor a renunciar a la seva legítima opció de viure la seva maternitat en l'edat que sigui més favorable i tot això,
sí,
doncs
abre,
com a mínim sorprèn, no? Sí, com a mínim sorprèn molt.
Ha sorprendido y ha sido una noticia que perquè se han recogido desde muchas vertientes bioéticas.
Els mateixos sindicats, sí, començant pels majoritaris, sempre fan bandera d'això, no? Que sí, no es pressioni una noia a deixar de ser mare pel tema,
sí,
laboral.
Sí, sí. Efectivamente, pero hay algo que está interfiriendo, ¿no? En este, lo que es el trabajo laboral de las mujeres y su edad fértil, ¿eh? Lo que sí que pasa es que estas empresas ponen, dan unas medidas de apoyo a la maternidad, ¿eh? Ampliando los beneficios para las mujeres, apoyo a las bajas maternales, pero introducen algo nuevo. Y es la crioconservación de sus óvulos. O sea, lo que les está proponiendo es que ellos asumen el gasto, estos 24.000 euros que vale, que valdría o que costaría a estas empleadas recurrir a esta técnica. Y esta técnica consiste en un periodo fértil y el ideal para ser madre para la mujer, que estaría entre...
Entre els 20, sí, i el, o abans.
A los 28 años, a los 28 años
es la edad óptima.
Óptima, o sea, se produce el pico de fertilidad más grande, ¿no? Pues en torno a esta fecha, bueno, pues recurrir a la congelación de óvulos para que posteriormente, si quisiera ser madre, pudiera recurrir
a... Una pregunta, quan pretenen que siguin mares aquestes noies? Quan es jubilin, als 65? Clar, aquesta és la gran qüestió.
Bueno, a los 40, a los 50, pero en este momento sería... Claro, toda ella, toda la mujer, no es que la maternidad la maternidad reste capacidad intelectual. Al contrario, dota a la mujer de muchísimas
estrategias. El tema és que està un temps de baixa, clar.
Lo que pasa es que la madre que tiene un hijo ya está por su hijo, no por la empresa, ¿no? Entonces yo supongo que aquí es donde entra todo el dilema ético. Uh-huh. Primero en lo que es la propia técnica, que consiste en una manipulación de unas células que están exclusivamente en el cuerpo de esta joven para posibilitarla que sea madre a través de una entrega amorosa. O sea, estamos hablando de personas y de construcción de familias, uh-huh, en las cuales entra en conflicto con la empresa en un momento de máxima eficiencia, consideran ellos, y que no pueden ver truncada esta línea maternal. Bueno,
aquí podríamos decir allo de poderoso caballero don dinero, ¿no?
Efectivamente. Aquí en este caso es como si la técnica encima ya pasa no solo al hijo, el deseo del hijo y de proporcionar al hijo a la pareja que tiene problemas de infertilidad, sino ya algo muy distinto, ya es la propia empresa que decide sobre la maternidad de unes empleades.
O com a mínim posa allò, el caramel a la boca. Perquè
anima, pressiona, invita, diguem-ne, i bueno, tot això sabem que potser es pot fer d'una manera més o menys respectuosa, però moltes vegades pot no ser d'una manera respectuosa. Fa pensar en les col·laboradores de l'investigador coreà que va dir que havia fet la clonació humana.
Sí, recordem-ho, fa uns pocs anys.
I que havia sigut utilitzant òvuls de les seves companyes, de les dones que feien la feina al laboratori, no? Llavors, diguem-ne, fins a quin punt la donació d'aquells òvuls havia sigut suficientment lliure i es garantia, diguem-ne, el respecte a aquests professionals, no? Aquí ens trobem també fins a quin punt, doncs, això, la tasca professional ha d'estar per sobre de la vida laboral, sobre dels interessos de la maternitat que tenen les dones, no? I és que, clar, això, dius, per un costat està tot el tema aquest de les pressions, que fa molta, sí, la sensació, és de que faltarà llavors una més gran llibertat de respecte per les persones i per les dones. I, en segon lloc, la menor tassa de fertilitat que això tindrà, és a dir, la situació, doncs, de la fecundació natural en unes edats fèrtils, doncs, és molt alta, si hi ha problemes. Mm. En fecundació in vitro sabem que els resultats, doncs,
entre un 13 i un 30%.
Exacte. Vull dir que en aquest sentit, crear aquestes expectatives, de dir, no, després el tindrem per fecundació in vitro, com si això tingués una garantia del 100%, no? Ui, cuidado. En aquest sentit, cuidem en fer, en no tenir dades de dir, no, realment la possible efectivitat d'això és molt més baixa. Sí, clar, depèn de les dades que tinguis, però si de les parelles tenim, doncs potser un 15% de parelles infèrtils, aproximadament, en el cas fent servir la fecundació in vitro, després de diverses vegades, arribes a tenir aproximadament un 35% de dones que se'n vagin amb una criatura. Per tant, del 85% al 35% hi ha un 50% de diferència. Per tant, és una diferència molt gran en què després es pugui importar la criatura a casa seva. Mm. Això és molt important.
Doncs bé, ho hem dit amb noms propis, perquè això s'ha sabut, que sí, aquestes empreses, Apple, mm-hmm, i Facebook, gegants de la informàtica i les noves tecnologies...
No, i que poden crear tendència, perquè són, a més, aquest to de modernitat que les dues poden tenir, etcètera, en l'ambient, doncs, de la informàtica, tots aquests temes, doncs, pots dir, bueno, fins a quin punt ens estem deixant segrestar, manipular o fer esclaus de la feina, no?
Incluso poniendo a la mujer entre la espada y la pared, entre su promoción laboral y su gran derecho a la maternidad, ¿no? Uh-huh.
Perquè certament les dues coses són necessàries en la vida, no? Treballar,
promocionar-se
professionalment. I molt serà això, en aquest marge dels 30, 35 anys, 40, per retassar-ho, doncs, això cap als 50, no? En certa manera.
Bé, deixarem aquí aquest tema. Avui ens queda recordar que demà és la manifestació de la qual parlàvem l'altre dia, per la vida, cada vida importa, a Madrid, a les 12 del migdia. I bé, vostès que tenen previst ser-hi ja ens explicaran després com anirà. Sí, a veure si va molta gent d'arreu d'Espanya en aquesta protesta per la renúncia del govern espanyol a reformar la llei de l'avortament. Senyors, fins la setmana vinent, si Déu vol.
Moltes gràcies.
Bona nit.
Fins aquí aquest diàleg del divendres, ja l'últim de l'any litúrgic, com us dèiem. Gràcies per la vostra companyia. Tornarem el proper divendres a les 11 de la nit i cada dia, ja sabeu, programa de contingut i de missatge a aquesta hora a Ràdio Estel. Adéu-siau.
Diàlegs cap a la mitjanit. Uns minuts de conversa sobre el matrimoni, la família i l'ètica de la vida.